that I can't get enough of. 'Cause my head has a mind of its own, and that mind only wants more of you. I de quan falten 20 minuts per les 11, avui sí tenim el Batle, Miquel Àngel Marc, i avui feim la secció setmanal El Batle Respon. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia.
Bé, anem a repassar temes d'actualitat municipal i també hem de recordar que diumenge se publica en el Facebook de l'Ajuntament l'agenda del Batle dels darrers dies, de la setmana anterior, que també anirem repassant. Però bé, si trobes, començarem parlant de la nova parada d'autobusos central del Port de Pollença, que dilluns se va inaugurar de manera oficial. Des de divendres passat està en funcionament. Nosaltres hi vàrem anar, ho vàrem contar en directe amb els nostres oients. Allà la vicepresidenta Bel Busquets, el conseller també de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i bé, tot el consistori, l'equip de govern, éreu allà presents en aquesta presentació de l'aturada de busos. Si vols fer qualque resum de com va anar aquesta presentació, vols parlar d'aquesta parada, però especialment després interessa que ens informis també de com va anar la reunió que vareu tenir les diferents administracions per parlar de la regulació de trànsit al far de Formentor, que és un tema que està bollint a les xarxes socials. Sí. Però bé, primer parlem de la nova aturada d'autobús, Domoll.
Bé, jo crec que per primera vegada tenim a Pollença, en el nostre municipi, una parada de busos així com tot, és a dir, la gent no haurà de votar en un carrer, no haurà de votar a qualsevol banda, sinó que hi ha una parada de bus, un espai reservat perquè els busos que arribin des de Pollença, des de Dinja, des de Palma, del Cuder, de Can Pillafort, o que vulgui anar a Formentor, tindran una estació posta, una parada posta, en cobri, en distintes marquesines, amb un cobri gran, amb banyos, per poder realment esperar, diguem-ne, en total tranquil·litat i en total comoditat. I això realment està gràcies a una col·laboració entre distintes institucions que ha permès, des del Govern Balear a l'Ajuntament de Pollença, ha permès fer aquesta parada central de busos finançat en gran part per lo que és l'ecotaxa, per lo que és l'impost de turisme sostenible, i que ha costat uns 300.000 euros aproximadament, amb una aportació municipal d'uns 30.000 euros. I crec que això, ja dic, crec que dignifiqui molt el transport públic des de tots els punts de vista, i el que passarà l'any que ve, que és la renovació de totes les concessions, suposa encara una millora del servei, una millora d'obusos, que seran més silencioses, i una millora en general de tot el que se diu transport públic a Mallorca. I també aquesta parada central servirà també per iniciar el trajecte d'obusos que aniran a Formentor.
Com dèiem, a les xarxes socials han vist molt de comentaris, diferents opinions. En quant a aquesta parada, hi ha gent que troba que està massa lluny del centre, o suposen que de la primera línia, que és on estava situada l'anterior. Ella hi fa una estona també a les xarxes socials que comenten la seva situació davant un centre de salut, la pol·lució que provoquen els autobusos, davant un poliesportiu també la pol·lució que provoquen els autobusos, i també hi ha crítiques sobre el que ha suposat la construcció d'aquesta parada en quant a l'eliminació de places d'aparcament.
Bueno, places d'aparcament, de fet, a la Ronda està ple de places buides d'aparcament. Això basta constatar-ho cada dia. Han substituït una part de les places de cotxes privats per transport públic, però a la mateixa Ronda hi ha, basta anar-hi, i està ple de places buides d'aparcament. I a més, allò hi ha un espai perquè en un moment punta, a ple estiu, dies de mercat, etc., i puguin també per allà. Per tant, jo crec que el tema de l'aparcament va ser polèmic en el seu moment, però al final, evidentment, ja ningú se queixa. Crec que és una bona ubicació, prop de la Ronda, prop de dos equipaments. Bueno, jo veig que he llegit també que el que queixa de vora el centre de salut, és a dir, de vora el centre de salut i sempre hi ha, i passen, abans hi passaven encara més a prop, el bus que anava a Roger de Flor, i que ara hi passaven molt més a prop. És veritat que els busos de la concessió nova a partir de l'any que ve seran millors i per tant encara seran més silenciosos, però sorprèn perquè fins fa dos dies hi passaran just a d'hora, és a dir, això per una banda. Per l'altra banda, crec que és el que suposa tenir una parada central de busos, el que ha representat de llevar un trànsit pesat a primera línia del moll, evidentment, els autobusos, la primera línia del moll, la zona més turista i més pedonal, està ple de busos que hi passaven, o discrecionals, o regulars, etc. O quan van passar provisionalment a segona línia, que era Roger de Flor, també hi va haver queixes, perquè efectivament passava per zones on hi vivia molta gent, i per tant també hi havia queixes per renous, i ara crec que la zona un poc més allunyada de la gent i a prop de la ronda, és a dir, crec que és una ubicació bona des d'aquest punt de vista.
Anem a parlar de les restriccions d'accés cap a Formentor o cap al Far. Vareu tenir una reunió govern, consell, consorci de carreteres, autoritat portuària i Ajuntament de Pollença, i en aquesta reunió es va acordar realitzar una prova pilot de restricció de vehicles al Far de Formentor els mesos de juliol i agost, i en principi el que se planteja l'horari de restricció és de les 9:30 del matí fins a les 7 de l'hora baixa, pràcticament durant tot el dia. I bé, si ens pot comentar un poquet el que se va decidir exactament en aquesta reunió i quan seran aquestes actuacions.
Bé, aquesta restricció que enguany farem una prova pilot, bé, com a conseqüència de la saturació, de la massificació, de la problemàtica i fins i tot de seguretat que hi ha per l'acumulació de cotxes en el Far de Formentor. El Far de Formentor, determinats mesos a l'any i sobretot determinades hores a l'any, hi ha una acumulació de cotxes particulars tan intensa que realment posa fins i tot en perill la seva seguretat. Ja des de fa estona, i no és d'ara, evidentment, s'ha plantejat posar en marxa mesures per reduir aquesta saturació, incrementar la seguretat, i per això s'han anat apuntant distintes solucions. I la que se va, al final, està en marxa, és un acord entre distintes institucions per restringir certes hores l'accés en el Far de Formentor, no el Formentor, en el Far de Formentor, restringir certes hores i posar un autobús que farà viatges cap a Nufar de Formentor.
I això, aquest autobús, sí. Perdona, Miguel Àngel, a on estarà situat? Fins a on se podrà arribar en cotxe? Fins a la platja de Formentor? Perquè també s'està parlant de Cala Murta, Cala Figuera...
Bueno, el que han dit, més o manco sempre, és que a Formentor, la platja de Formentor, s'hi podrà anar en cotxes particulars o en bus, és a dir, així com se vulgui. És a dir,
però el mateix bus farà aturada allà.
Sí, no hi haurà restriccions fins a Formentor, les restriccions seran en el Far de Formentor. Ara bé, la gent que vulgui anar en bus a Formentor, però no ho ha de pagar a pàrquing, evidentment, sortiran des del moll de Pollença a la parada central i a qualsevol altra estació, un bus que de més s'aturarà.
Hi haurà molta freqüència.
Bueno, això...
encara no s'ha determinat.
Més o menys està bastant clar, però evidentment de la setmana que ve tornarem a tenir una altra reunió i acabarem de confirmar. Suposo que d'Humall no n'hi haurà tants i de Formentor n'hi haurà un poc més de freqüències. De Formentor parlen de 25 minuts aproximadament. I clar, i per tant hi haurà des d'Humall hi haurà una altra aturada en Humall, una aturada en un mirador de la Graveta, una aturada a la platja de Formentor, de vora l'aparellament, una aturada aquí a la Murta, aquí a la Figuera, i llavors la parada final en el Far de Formentor. Això és així com està previst. L'horari, 9:30, encara s'ha acabat de definir, perquè el Consell està fent mitjançant un radar un estudi sobre l'accés de cotxes, i per tant sabem exactament a tal hora quan n'hi ha, evidentment, i sabeu clarament que hi ha aquesta punta a les hores centrals d'Udies, que és el que volen minvar, però a partir de les 7 de l'hora baixa, que evidentment hi ha llum fins a les 9:30, evidentment se tornarà a aixecar aquesta prohibició i la gent hi podrà anar. Per tant, es restricció en certes hores, a canvi hi haurà un bus amb una freqüència bastant intensa, i per altra banda, ja dic, hi haurà parades, la gent que vulgui anar aquí a la Murta, aquí a la Figuera, a la platja, i podran anar amb bus, això sí que està clar.
Aquests dies la premsa ha recollit molta informació en quant a aquesta qüestió, fins i tot avui una... la foganya d'avui del diari Última Hora, sí. No sé si l'ha llegida, diu possibilitats de negoci a Formentor, diu les restriccions que es posaran en marxa a la carretera de Formentor obriran noves possibilitats de negoci. A més de l'aparcament de l'hotel, que s'omplirà en cada mes, s'ha d'esperar que alguns tirin de la seva imaginació per esquivar la mesura, cobrant, per suposat.
Bé, no sé ben bé ni a referir, perquè la... aquestes restriccions per anar ja per no far, evidentment hi haurà les excepcions de la gent que evidentment fa feina en distints propietats que hi pugui ballar. En quant a l'aparellament, és a dir, hi ha gent que per no pagar el bus, per no pagar el pàrquing de la plaça de Formentor, el mateix ja partirà directament des d'un moll en bus. Per tant, a lo millor l'aparellament que hi ha a la plaça de Formentor estarà més buit, és a dir, això suposa que una cosa o una cosa compensarà l'altra. Lo cert és que la gent que vulgui anar amb bus o Formentor hi podrà anar amb una freqüència més gran que l'actual.
Però també hi podrà anar en cotxe, perquè hi ha hagut titulars com l'accés en cotxe a la península de Formentor estarà prohibit a l'estiu a partir de la platja.
Sí, no, aquí ja mos hem un poc ja hem explicat una mica que la restricció és per anar no fora de Formentor, no és per anar a la platja ni amb absolut. Clar, de vegades per la gent de fora poble diuen Formentor i se confonen península de Formentor, platja de Formentor, propietat de Formentor, far de Formentor, cat de Formentor, hi ha una certa confusió.
Colomer. Però,
Mirador, sí, Colomer. Clar, la creueta li diuen o Colomer, en fi, a causa d'aquestes que ja ho saben què passa, però bueno, la gent de Pallanso més o mal que ho tenim clar. Insistes, la restricció serà per anar a Nufar, no per anar a Formentor. Ara, la gent que vol anar a Formentor platja, et sap que podran anar en cotxe particular, però també podran anar en bus, perquè el bus tindrà una freqüència més alta i, evidentment, serà més baix, serà més barat que l'aparcament de Formentor. Això també està clar.
Avui també, el diari Última Hora publica la imatge, que de fet ja ho hem estat anunciant, ho hem anunciat en un Facebook de l'Ajuntament, el Xiviu de Balaixa, ara per evitar la mala imatge que oferia, heu fet una lona amb una fotografia que supos que és de l'arxiu Bastard, no?
Sí, Balaixa és aquella edificació que hi ha de vora anant aquí a la Barques, que vàrem expropiar l'any passat, i és una edificació que s'ha arreglat, i mentre no s'arregla han posat una lona amb una fotografia antiga, és una fotografia preciosa d'aquí a la Barges, en Barges precisament, i és una fotografia que taparà mentrestant diguem-ne una edificació que està en mal estat de conservació. Jo crec que se trata de millorar un espai turístic i també llevar un poquet de qualsevol tipus de perill.
I quin serà l'ús de Balaixa?
Bueno, l'Ur de Balaixa hi havia una idea inicial, ho van comentar, de fer-ho com a oficina de turisme, perquè la que tenim està un poquet arraconada, però van recomanar el tècnic de la casa que com que és una, si és una oficina de turisme ha de tenir fàcil accés per tothom i té un problema d'escalons i que per tant no seria accessible per tothom i no posarem exactament un ascensor per això. Per tant, ara parlant d'altres coses, d'una exposició, d'un espai que puguin emplear la gent de Sant Vicenç, és a dir, un espai, un ús un poc més obert.
Molt bé, anem a altres temes. Ho fa pública, que ara és el procés de licitació de les obres per rehabilitar l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal. És a dir, ara és quan s'han de presentar.
Sí, ara les empreses que vulguin rehabilitar tant la peixateria com l'antic quartelillo ara han de presentar propostes a l'Ajuntament. És a dir, que evidentment les obres ja començaran a passar l'estiu, perquè ara l'estiu no farem obres, però bueno,
però ara s'adjudicarà,
però suposo que entre juny i suposo al principi de juliol s'adjudicarà l'empresa que ha de fer la rehabilitació d'aquests dos edificis i suposo que han passat l'estiu el començarem. Això és, jo crec que és una obra, no és que tingui molt d'envolum econòmic, però és una obra especialment emblemàtica perquè és a la plaça, per una banda, en un lloc més cèntric de Pollença, i perquè la peixateria és un edifici únic que no el volíem tudar, sinó que de qualsevol manera dona-li una altra vida.
Anem a parlar també d'altres temes que tens passa molt ràpid. Te vas reunir dimarts de la setmana passada a la Junta Directiva de l'Associació de la Tercera Edat de Sa Nostra. Ens ha arribat informació que la presidència ha dimitit. En quina situació es troba aquesta associació de persones majors?
Bueno, Pallansa-Saboia és un municipi que hi ha quatre associacions de tercera edat. És un municipi amb aquest amb un moviment associatiu molt intens. A Pallansa n'hi ha dues, conegudes Calda de Colònia i Calda de Sa Nostra, tenen locals diferents i ja tenen anys de vida. I és vera que a Sa Nostra hi ha hagut com una crisi interna, i això passa molt de vegades a les associacions, que se va traduir en la dimissió de la presidenta i de la secretària. I això va generar també una certa buida de poder i van tenir una reunió de la junta directiva que va quedar, que se'n va anar, i mos hi van convidar i van manar per opinar o per, de qualsevol manera, ajudar a que no hi hagi, a que se mantingués l'associació, que no desaparegui, tot el contrari. I bé, i en aquest moment, per el que m'han dit, després d'aquesta reunió, que van un poc d'explicar també quina és la fórmula lleial quan se produeixen aquestes situacions, han de convocar una assemblea general, que crec que deu estar convocada ja, i l'assemblea general ha de triar la nova junta directiva. Hi ha un termini per presentar candidatures i durant aquest termini s'hi poden presentar candidatures de la nova junta directiva. Jo, de la que se tracta, en definitiva, és que d'una associació amb molt d'any d'història, se mantingui, sigui viva i dona un servei fonamental a la gent major d'aquest poble.
I ara mateix, obrin un local, com està la situació?
Sí, perquè l'únic que ha canviat és que hi ha hagut una dimissió de la presidenta i el secretari.
Vosaltres, membres de la Junta, continuen.
Continuen, però amb bon criteri han convocat l'acció per renovar la Junta Directiva i tot el que és el conserge i el bar i les activitats se fan talment. No? En aquest sentit no hi ha hagut cap canvi, únicament dues dimissions i ha provocat un procés de noves eleccions a Junta Directiva.
I aquesta és la situació de l'Associació de Persones Majors de Sa Nostra. Anem a repassar més temes. Dijous hi va haver el ple del mes de maig, el ple del passat mes de maig, però just abans vàreu fer una recepció a la mateixa sala de plens en un mínim masculí del club de bàsquet Colònia Pollença, campions de Mallorca, han estat campions de Balears en la seva categoria. Els hi vàreu fer un reconeixement en aquests nens.
Sí, la veritat és que una de les coses que hem fet d'ençà que som a l'Ajuntament ha estat fer recepcions esportistes exitosos. Ho van fer en Àngel Llobera, ho van fer en Enrique Galindo, ho van fer en Seta Benavides, i esports col·lectius, a part que hi ha altres pollencins i pollencins que han tingut molt bons resultats, amb el que són equips, el que són col·lectius, no havia tingut l'oportunitat de donar reconeixements. En aquest cas ho van fer un reconeixement en el club de bàsquet Colònia Pollença i concretament en un mini masculí per aquest èxit extraordinari, campió de Mallorca i campió de Balears. I la veritat és que va ser un acte guapo per l'entusiasme d'aquests joves, que són 10-11 anys aproximadament, per un bon paper que van fer, i també per la passió que hi posa tothom, l'equip directiu, els tècnics, les famílies, que en aquest cas és fonamental, i els al·lots, que realment estaven entusiasmats. Realment va ser un èxit, i està molt bé que a part dels èxits individuals de l'esport pollencí, també hi ha èxits col·lectius, i en aquest cas el club de bàsquet Colònia Pollença ha demostrat que se fa bona feina en l'esport base.
Ja que parlem del club de bàsquet, anem a parlar del pavelló i anem a parlar del bar del pavelló.
Sí.
Han llegit a les xarxes socials que, de fet, l'Ajuntament o l'àrea d'esports ha recollit també aquestes queixes que el bar del pavelló se troba tancat. Quines actuacions heu de fer? Vosaltres ara no podeu obligar l'adjudicatari que ha d'obrir els horaris.
L'adjudicatari té l'obligació d'obrir durant tot el temps que hi hagi activitats a les instal·lacions esportives. Aquesta està fent una part d'obleig. No la primera vegada que mos passa això, i els han fet arribar aquesta queixa i els hi han dit que efectivament és obligatori, està recollit en un plat. El que ha de pitjor els ho han fet arribar per escrit, no només oralment, escolta, havíeu tancat i ja hi havia activitat esportiva, sinó que els hi feim arribar per escrit, perquè efectivament no pot ser deixat de les maneres que un servei que obligatoriament han de donar i que el licitat no s'ho compleixi. Per tant, els hem fet arribar aquest incompliment i esperen que no hi hagi més incompliment, perquè si hi ha més incompliments haurem de prendre mesures molt més contundents.
Quant d'incompliments hi ha de bo per prendre mesures?
No, bueno, això ho estableixen els propis plets, però en tot cas cada vegada que hi ha hagut un incompliment l'hi hem fet arribar. un pit se ho han justificat d'una manera, un pit perquè no se li havia avisat de que l'activitat arribava en aquesta hora, un altre pit per un problema de comunicació, un altre, en fi, hi ha hagut un parell de vegades ho han justificat. Nosaltres pensant que no sempre té aquesta justificació i en tot cas, si segueixen amb aquests incompliments hauran de prendre mesures contundents. I ara no els avançaré perquè no és el moment, però realment entre les obligacions de l'adjudicatari era obrir sempre hi ha una activitat esportiva en el pavelló.
Molt bé, aquest era un dels altres dels temes. Si vols podem repassar un poquet també agendes culturals. Divendres hi va haver un debat sobre el maig del 68 a Can Llobera per parlar de les experiències, quatre ponents 50 anys després. Can Llobera està agafant també molta activitat, especialment ara el pati, no?, de Can Llobera.
Sí, Can Llobera s'ha convertit en el centre cultural de Pollença, perquè el centre cultural pràcticament avui en dia és escola de música, l'escola de música ha crescut molt i per tant s'ha traslladat un poquet el centre de la vida cultural a Can Llobera. A l'hivern, a l'entrada, a la sala d'Urreplà, o a l'estiu, a la primera d'estiu, que és on ho pati de Can Llobera. I en aquest llarg va ser un debat, aprofitant els 50 anys del famós maig del 68. Hi havia gent bastant majoreta, d'aquesta edat, un poquet més grans, però també hi havia joves, un poquet, per recordar un mite d'un maig del 68, que oponents van dedicar un poquet a contar la seva experiència vital perquè era allà, o van analitzar políticament o socialment el que va representar el maig del 68 fins a l'actualitat.
Dissabte va haver un concert d'Atzel a Montesión.
Un concert extraordinari, realment, sala plena, o sigui, iglesi plena, i realment fan molt bona feina. Hi havia cor, hi havia també orquestra, és a dir, que realment va estar molt bé.
Com estan les obres a l'exterior de l'església de la façana de Montesión?
Bueno, la certa és que ja hi varen poder passar per la placeta. La placeta s'havia tancada perquè s'havia tingut un desprendiments d'una part de referit de la façana de l'Església de Montesión, i l'escola i la parròquia s'havien posat en marxa a Regleró. Va costar perquè van d'una màquina, no va anar bé, i ara varen posar uns bastiments i ho varen començar a arreglar, i amb això, de qualsevol manera, va permetre obrir de bell nou la plaça de Montesió per les activitats que es puguin fer, ja sigui a la sala de plens, ja sigui a l'iglesi. Us al·lò que van a l'escola i encara hi entren per el carrer de les Creus, que no pot ser d'altra manera. Però bé, però ara en aquest moment les obres han permès reobrir una altra via a la placeta.
Anem a parlar del Corpus, parlarem de les Àguiles, de Sant Joan Polós, de tota aquesta festa, però la repercussió mediàtica en aquest Corpus ha estat un primer Corpus sense me, fins i tot un rector i l'obreria del Corpus va fer una roda de premsa divendres informant que acataven les ordres d'agricultura i eliminaven per primera vegada el me de les Àguiles, tot i que el rector ha comunicat que continuarà lluitant i ell torna a exposar que vol que un perit faci el seguiment del me abans i després. I bé, el que te volia demanar és que l'Ajuntament, si ha tingut qualque tipus de decisió davant d'opinió, vull dir, davant d'aquesta decisió, perquè també una vegada més, fent una ullada a les xarxes socials, hi ha molta gent que diu que això és culpa dels polítics, que enguany no hi hagi me, culpa dels polítics, que s'estan carregant el gall, el me. En aquest cas, l'Ajuntament ha tingut veu per poder prendre aquesta decisió?
Però nosaltres hem fet un poquet d'intermediaris. Per una banda hi ha la llei que l'aplica la Consell d'Agricultura i Medi Ambient, que és una modificació de la llei de protecció animal.
La nova llei de toros a la Balear.
Exactament, que és una llei que modifica alguns aspectes de l'anterior llei, que ja us ho explicaré. Clar, em va ser una denúncia que hi va haver cada any, des de fa molt d'anys hi ha denúncies sobre la presència d'un me a la presó del Corpus. L'any passat ja ens van fer arribar a l'Ajuntament un escrit dient que no se podia fer. Nosaltres vam passar els organitzadors de la processó, que en aquest cas és la parròquia. La parròquia va contestar, va justificar que tenia una entitat superior a 100 anys i d'acord amb l'antiga llei això era suficient per permetre. La nova llei ja no parla de l'antiga data, sinó que parla de que qualsevol tractament antinatural, evidentment, evidentment no, sap que no hi ha tortura, no hi ha maltracte estrictament, però, hi ha, però considera que és un tractament antinatural lo de botejar durant una hora i mitja o dues un mes de 4 o 5 dies. Per tant, ja no entra si té 100 anys o no té 100 anys. Això és la llei, en aquest cas concret. Bé, el rector, nosaltres com es va arribar la primera prohibició li van presentar al rector, el rector va presentar unes al·legacions i les al·legacions no van ser tingudes en compte per part de la conselleria i així ho van fer arribar a l'obreria del Corpus i en el rector i el varen decidir, evidentment, no treure un menat, però intentaran defensar utilitzant la pròpia redacció de la llei de protecció d'animals per veure si l'any que ve sí que es pot treure. Clar, nosaltres en aquest sentit no pot ser d'altra manera, hem de ser respectuosos en les lleis, en el que diu la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient i ho seguirem fent, un poquet d'intermediària davant d'aquesta situació.
L'obreria, a la roda de premsa, emplaçaven els responsables polítics que començassin a fer els tràmits necessaris per protegir el Corpus de Pollença abans de que, diuen, modes i grups de pressió ens obliguin a desfigurar elements centenaris de la nostra cultura.
Bueno, amb això, jo crec que la llei diu el que diu, també se pot modificar la llei, com és natural. També és veure que les tradicions canvien, evolucionen, la sensibilitat social canvia, evoluciona. Jo som de la idea de que amb me o sense me no se desvirtua la pressió del Corpus. La pressió del Corpus, el centre de la pressió del Corpus són les àguiles, són el ball de les àguiles, són el Sant Joan Pelós, el ball de Sant Joan Pelós, és la música, és tot allò que envolta els rituals, les joies, en fi, és tot això, la custòdia, que en definitiva és el centre des del punt de vista religiós, evidentment, no tant d'altres tipus. Jo crec que això és la substància de la processó del Corpus. Jo, en aquest sentit, de vegades que la premsa parli molt d'homenat, quan jo crec que és un poquet un tema menor, és un tema secundari. Jo crec que el principal de la festa no és homenat, són les àguiles, el Sant Joan Pelós, el ball, les joies, i com tothom sap, i a més, jo crec que les àguiles és una tradició de fa més de 500 anys, on s'ha mantingut molt fidel i encara avui en dia la feinada que suposa tot el que envolta les àguiles és impressionant. És a dir, no només hi ha balls que fan de fer les dues àguiles i el ball que ha de fer Sant Joan Pelot, sinó tot el que envolta, és a dir, anar a cercar les joies a les cases, cosir les joies a la Maria Antonieta, a la xapeta aquesta que duen, és a dir, tot el que representa des de posar les palmes en el carrer, tot el que suposa nombrosos assajos que duen a terme a la gent, tot i que hi ha d'un dels detalls que té la vestimenta, o ball, és a dir, és tanta gent implicada en una cosa, en una tradició centenària, que jo sempre he pensat que no hem de derviar l'excusa d'humà, que és el tema principal, que crec que no és humà, és les àguiles, Sant Joan Pelós, i des del punt de vista religiós un poc més la custòdia, però crec que això és el centre. Jo planta'm en Sergi, que va fer un guany que va ballar Sant Joan Pelós, un Joan Pelós que botejava moltíssim, extraordinari, és que clar, el mater és que la festa no és homenada, és una anècdota, és això, la festa és l'altre, eh? Jo crec que és així, és a dir, no hem de desvirtuar el centre del Corpus de Pollença anomenat.
I d'així és, bé, com tu deies, tota aquesta quantitat de gent que fa possible que les àguiles, Sant Joan Pelós, tot surti a la perfecció el dia que celebram el Corpus, el diumenge del Corpus, aquí a Pollença, que ja s'han constituït en forma d'obreria fa uns anys per tenir també tot un poc més coordinant, no?
Sí, perquè,
amb
clar,
seguretat. Mai ha passat res, però aquí hi ha moltes joies, hi ha moltes coses en valor, que mai s'ha perdut cap joia, esperem que així sigui.
És
una gent que ho fa tot de manera altruista, no?
Se volia donar forma jurídica a... Si volia donar forma jurídica, a tot el que fa referència a la processó, a la dansa, a la vestimenta, a la tradició, i al final se va constituir una obreria que és una espècie d'associació de caire religiós, o de, amb base religiosa, que en definitiva d'aquí depèn realment les Àguiles de Sant Joan Palós, i això també assegura la seva continuïtat.
Miquel Àngel, avui de matí visita la zona portuària del port de Pollença el conseller d'Energia i Mobilitat, Marc Pons, torna en un moll perquè què s'ha de fer? La presentació de l'enllumenat de la zona de ports, m'ho pots explicar?
De fet, un moll en aquests anys ha tingut una transformació important, s'hi han fet moltíssimes d'obres, s'hi ha fet moltíssima inversió, i la zona portuària s'ha fet tota una sèrie d'inversions, entre ells la renovació de l'enllumenat. La zona portuària, la zona que depèn de la Conselleria de Territori, ha fet a la fi unes inversions que eren la renovació de l'enllumenat. I avui hi ha una visita per part del conseller i el president de l'organisme Port de les Balears per veure les obres que ja, com tothom sap, ja han estat enllestides.
Altres temes també. Demà a les dues feis una roda de premsa juntament amb el regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda, i organitzadors de l'Associació de Músics de Pollença. La roda de premsa és per presentar el Dia Internacional de la Música, que aquest dia em sembla que serà dia 21 juny, però demà ja ho presentau.
Bé, el Dia Internacional de la Música aprofitarem per inundar Pollença de música, és a dir, és un dia que a places, a racons, des de l'hora baixa fins a la nit hi haurà tot tipus de música, a tot tipus de racons. Se trata un poquet de fer un dia festiu, alegre. També hi haurà concerts en el claustre, que aprofitant hi ha sons de nit, que ja hi haurà un primer concert de sons de nit, i hi haurà, ja dic, música per totes. És a dir, és de qualsevol manera reivindicar la música popular, la música en el carrer, i per això dia 21...
Que la primera vegada que se fa aquest dia de la música.
La primera vegada, i esperant que no sigui la darrera, l'idea és inundar tot Pollença de música, i ho aconseguirem. I ho aconseguirem perquè l'Associació de Música de Pollença realment s'ha posat molt les piles i només falta que la gent hi participi, col·labori, hi sigui present, escolti i disfruti.
Avui Pollença és protagonista en aquest suplement que fa setmanalment el diari Última Hora motiu dels seus 125 anys. I bé, tu tens aquest suplement ara a la mà. Jo he llegit avui de matí la primera notícia l'any 1893,
29
de maig de 1893, la primera notícia que va sortir al diari Última Hora parlant de Pollença, i també he llegit un poquet el resum del 1893, dades d'habitants en el nostre municipi, dades de vivendes, com ha evolucionat i com ha canviat tot fins a l'actualitat. Tu, Miquel Àngel, fas un article, no sé si aquest pic el fas tu, és que sempre ho balla, és el que fa
sempre ho balla, fa un article on, bàsicament, clar, dic que ja és notícia en si mateix que un diari hagi estat a 3 segles, segle de 9, segle 20 i segle 21, és a dir, contar notícies de 3 segles, realment ja en si és una notícia. I clar, conta una mica com han anat evolucionant les notícies, de notícies de succeïts, d'assassinats, robos, que són les primeres, a les darreres...
En el principi era això com tot més morbós,
no? Exactament, sí. Per exemple, la primera notícia és la desaparició d'una persona, d'una carta, perdona.
Sí, d'una correspondència.
Exactament. El segon és assassinat d'una argentina, d'un fill d'un pollencí. Llavors, un altre és... s'ha constituït definitivament un partit pagès a Pollença.
Després tenim moltes notícies culturals també,
i festives, morts
festives, i cristians festives, culturals,
per exemple, la fàbrica d'electricitat, parla de la presència de l'esquadra anglesa a Pollença, parla també de la mort d'en Costa i Llobera, evidentment l'any 1000, dia 17 d'octubre de 1922, de l'inici del turisme, jo crec que és important.
Primers hotels.
Primers hotels, l'hotel Formentor.
Miramar.
Com t'ho has dit molt bé, parla molt de notícies culturals. L'escola Pollencina de Pintura l'anomena Anglada Camarassa, i el seu continuador ja de Pollencins, en Dionís Bernassa. Fotografies de festes, dones, hi ha Surna Clara Hamel, precisament... perquè l'homenatge que se fa durant la República en Engenci de Colònia i en Clara Hamel, Realment és un suplement dedicat totalment a Pollença. Són 16 pàgines de notícies que al llarg de 125 anys surten del nostre poble. I realment es emociona veure el canvi que hi ha hagut a Pollença, les notícies que han interessat en cada moment. I a part d'això també acaba amb un article d'en Pere Sales a la contraportada que es diu Pollencines d'última hora, on compta la presència de dones al llarg d'aquests 125 anys, on aquest suplement de 125 anys.
I de bé, val la pena. Avui és el suplement del diari Última Hora, motiu dels seus 125 anys, 125 notícies de Pollença. Què vam, Miquel Àngel, amb preguntes d'oients. A veure, mos va telefonar un oient i mos comentava que darrerament la línia verda no contesta amb tanta eficàcia com abans. Diu, una dona havia avisat que torrent de Ternelles, a la zona cap a Can Sales, cap a Can Cosset, hi ha un arbre dins el torrent. Diu que estàveu avisats.
Torrent de Ternelles no, el torrent de Colònia. Torrent, és a dir, a Can Cosset,
justament. No, però a Can Sales, el camí de Ternelles...
Ah, perdona, perdona. Ah, pensava que devia entès Can Cosset.
No, però perquè sí, també me va dir Can Cosset, que hi ha una casa que me va dir que allà se diu Can Cosset, que jo també pensava...
Ah, però, clar, quan jo he pensat en Can Cosset, pont de Can Cosset.
Però me va dir, jo vaig dir Can Cosset també, la zona de sí, Colònia, sí, però sí, me va dir, no, aquí hi ha una casa que se diu Can Cosset. Però bé, zona de Can Sales, anant a Ternelles cap a l'esquerra. Hi ha un arbre dins el torrent, que li varen respondre, però... que no sabien si l'actuació l'havia de fer l'Ajuntament o la Conselleria, no s'ha fet res i no li han tornat informament què passarà. No, diu, no, la resposta no ha estat tan eficaç en línia verda com era abans. I també va enviar un missatge fa mig any aproximadament, diu que en el parc infantil de Cales Monares, que ara hi va moltíssim, hi ha molt d'usuaris, en el parc infantil de Cales Monares hi ha un aparell que li falta una ansa i diu que és bastant perillós, que se podria fer mal qualque nin i encara no l'han arreglat tampoc.
Val, i de prendre nota d'això. En principi, el torrent són competència de les recursos hídrics, però bé, ja suposo que vàrem avisar recursos hídrics i bueno, ho tornem a avisar i si de cas el haurem de fer altres, si és un arbre que posa en perill o... Exactament, sí.
I també mos havien telefonat per dir que a la zona del Calvari, a l'Escabalonada, diuen, hi visita tantíssima gent, diu, fa estona que no han fet net, no han llevat les herbes.
I en aquest... Bueno, el tema de les herbes. Jo crec que tothom veu que en una primavera tan plujosa com és aquesta, evidentment, les herbes han pillat fort, han envestit, eh? Però evidentment, si no s'han llevat, se llevaran. Eh? Perquè, clar, no podem actuar per tot en un mateix temps, eh? Hi ha les possibilitats de tu, això ja.
I aquesta mateixa persona diu, bé, d'aquest sentit també, diu, quan lleven les herbes, però no només aquí, sinó per tot, en els aparcaments, a on sigui, també podrien llevar els plàstics que hi ha davall les herbes. Suggeriments.
És més important, fins i tot, llevar, retirar els plàstics que no llevar les herbes. És a dir, evidentment, si no ho fan, ho haurien de fer. I ja els ho diré.
Molt bé, i de bé, Miquel Àngel, bona setmana i fins, si tot va bé, fins dilluns de la setmana que ve.
Vinga, d'acord, igualment.
Escoltes Fil per Randa a Ràdio Pollença.